més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? La Festa de l'Esport Sabadellenc arriba avui a les 69 edicions. Només cal veure els finalistes, especialment en el capítol de millor esportista, per adonar-se del nivell que tenim aquí a Sabadell. Una medallista olímpica com Queralt Castellet, un campió del món com Sergi Cabanes o d'Europa com Aleix Gómez, i tot això només en l'últim any natural, sense descuidar-nos els Òscar Salguero, Judit Forca i companyia. Guanyi qui guanyi, és un dia d'aquells com per Cap d'Any, per exemple, quan un fa balanç dels 365 dies anteriors i se n'adona de tot el que ha viscut. Doncs si fa no fa el mateix, es para a pensar i se n'adona que gairebé cada any tenim esdeveniments d'alt nivell, títols d'equips locals, ascensos, esportistes de la ciutat que triomfen arreu del món. No descobrim res, però sí que és un dia per remarcar la bona salut de l'esport nostre i, a més, des de tots els àmbits, des del formatiu, l'arbitral, fins a l'elit, el periodístic o les entitats que piquen pedra per fer de Sabadell un motor esportiu del país. Per tot això, i independentment de qui guanyi, l'enhorabona a tots els que contribueixen a la causa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, a les vies de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Inter i el Manchester City completen les semifinals de la Champions de futbol masculí. Els italians van empatar 3-3 contra el Benfica. L'equip de Pep Guardiola també ho va fer 1-1 al camp del Bayern de Múnich, fent bons així els triomfs de l'anada. Els creuaments, per tant, són Madrid-City i el derbi de la Madonina, el Inter-Milan. Avui és el torn de l'Europa League i de la Conference, amb un únic representant de la Lliga Espanyola, el Sevilla, que a partir de les 9 rep el Pizjuán al Manchester United, amb la tornada dels quarts de l'Europa League després de el 2-2 del partit d'anada a Old Trafford. I en bàsquet masculí, el Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de l'Eurocup. El Gran Canària serà el rival de la penya, que ahir va superar la Poel a l'Olímpic de Badalona 82-74. En canvi, a la Champions, el Baxi Manresa ha quedat eliminat després de perdre el tercer partit de la sèrie a la pista del Lenovo Tenerife 84-72. També el sumari de l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
D'entrada farem la prèvia d'aquesta nova edició de la Festa de l'Esport de Sabadell. També Ricard Pujol analitzant la Societat Deportiva Logroñés, el rival diumenge del Sabadell. I entre d'altres ens visita avui aquí a l'estudi el Toni Padilla, presentant el seu nou llibre Único Grande Amore.
L'actualitat de la primera ref.
El compte oficial de la categoria destaca el registre d'Arnau Tenas, el porter del Barça Atlètic, 14 porteries a 0 en 24 partits que ha jugat. El Diari de Tarragona publica el Nàstic sumava l'any passat 8 punts més que enguany de local. Pel Real Unión Bilbao Atlètic, els irundarres han preparat una fanzone en les hores prèvies, des del migdia, des de les 12 i fins a l'hora del partit, les 7, fins i tot amb concerts. I a l'altre grup, el Mérida ha renovat el jugador Dani Sandoval.
La notícia curiosa.
Avui en destaquem dues. D'una banda, el diari Marca, Pablo Fernández bat el seu sisè rècord Guinness, neda 104,4 quilòmetres a contracorrent durant 24 hores seguides. L'altre l'hem llegit a Esport 3, enxampen una maratoniana utilitzant un cotxe en plena cursa. Va ser el GB Ultras Manchester to Liverpool. L'inversemblant temps que va fer en un tram de 4 quilòmetres va fer saltar la llebre. Un amic de l'atleta de Joàcia, Zakarzewski, que va ser tercera, per cert, ho explica així. Tenia problemes físics i volia abandonar. Havia arribat d'Austràlia la nit abans, després de 48 hores de viatge. És evident que el premi al Fair Play no se l'endurà.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Encaragutxo contra el Giresunspor Kulübü, a les 4, jornada 30 de la Super League de Turquia.
I a les xarxes socials.
Ahir a Twitter, Mercato Waterpolo parlava del suposat interès del Sabadell per Mariona Tarré, la jove portera del Catalunya, sumant-se així al del Mataró, que també aniria darrere seu. La resposta del tècnic de l'Estelpul femení, David Palma: ahora me entero, chavales.
Tal dia com avui, de l'any passat...
Acabem recordant que el Sabadell ja havia venut més de 200 entrades pel partit a Andorra i va haver una mica d'enrenou amb aquest tema i, a més, mitjans barcelonins especulaven amb l'interès del Barça per Antonio Hidalgo per dirigir el filial i també sonava Gabri García. És curiós veure-ho ara, un any després, amb el de Canovelles al Sevilla Atlético i el de Sallent havent estat mitja temporada al Centre d'Esports.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts clavats per sobre de la una. Entrem en matèria amb el que és el gran esdeveniment del dia en matèria esportiva aquí a Sabadell, tot a punt perquè el Teatre Principal acollí a partir d'aquest vespre la 69a edició de la Festa de l'Esport, com ja es va instaurar l'any passat, amb totes les distincions entregant-se directament a sobre de l'escenari. Per anar fent boca, el Guillem Llorenç ens amplia d'entrada aquesta informació.
Des de fa uns dies que ja es coneixen els noms dels 10 esportistes i les 10 entitats finalistes. Els guanyadors de l'any passat, la waterpolista Maika García i el Cercle Sabadellès, opten a ser reelegits, però hi ha ferms candidats a succeir-los. En el guardó individual, els candidats són els també waterpolistes Sergi Cabanes, Judit Forca i Nona Pérez, el jugador d'handbol Aleix Gómez, les nedadores artístiques Emma García i Xènia de la Puente, el nedador adaptat Òscar Salguero, la rider Caral Castellet i la triatleta Marta Romance. Pel que fa a les entitats, també opten el guardó Loar Gràcia al Club Tenis Sabadell, al Club d'Esgrima Sabadell Jaume Viladoms, al Club de Tir Sabadell, al Centre d'Esports Sabadell, la Unió Excursionista de Sabadell, la Joventut Atlètica Sabadell, el Motor Club Sabadell i el Club Gimnàstic Catalunya. A 8:15 del vespre arranca l'acte, que estarà presentat pel cap d'antena i d'esports de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés i l'actriu Míriam Tortosa.
Doncs ja que és el mestre de cerimònies un any més, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Aquella pregunta tan típica de la prèvia de tot esdeveniment, tot a punt o no?
Tot a punt, com a mínim fins a les 4, que tornem a estar convocats al Teatre Principal per fer els últims assajos de la festa.
I aquí és on comencen a sortir els neguits d'última hora, o com va? Ho has dit així una mica de fins a les 4?
No, home, perquè ara estic bastant més tranquil que a partir de les 4, que la cosa ja anirà més seriosa. No és que no tingui seriositat el programa, però home, ho tenim bastant més per la mà que no per la festa, que passa només d'any en any.
I en directe també, via telefònica, Laura Reyes, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell. Què tal, Laura, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé.
Tot a punt, no?, que diu el Sergi ara.
Tot a punt i amb nervis.
Al final és el dia gran de l'esport de la ciutat, no, Laura?
Correcte. Per nosaltres és el dia més esperat potser de l'any i bueno, i estem pues, amb ganes de que tot surti bé.
Sergi, amb el Pau Vitori alguna vegada ho hem parlat, mentre heu anat fent les reunions del jurat, etc, perquè també els mitjans de comunicació hi formem part, un va sent més conscient, però si tu agafes des de zero avui tota la informació que hem dit i comencem a repassar historials, per exemple, recordem que és només tot l'any natural de l'any passat, és que tenim de tot, és que al final... Jo crec que és d'aquells dies que te n'adones de la riquesa i la varietat de l'esport que tenim aquí a la ciutat.
Sí, continua dominant i molt l'aigua, que és una evidència, perquè al final tens un... un autèntic transatlàntic, com és el Club Natació Sabadell, que acapara bona part de l'actualitat i del potencial i del múscul esportiu, i això també es reflecteix després, sobretot quan veus la llista de 10 que sentia ara, no? Al final, entre nedadors adaptats, nedadors o nedadores, en aquest cas, artístiques, el waterpolo, evidentment, doncs això s'endú el gruix, però sí, la varietat, no dels 10 finalistes només, sinó si la gent veiés una miqueta la feina prèvia de tots els currículums que es presenten, i estic parlant només d'esportistes, si anem a les entitats és evident que aquí sí que el ventall és tan ampli com que tens des del món del triatló, passant pel futbol, el bàsquet, el rugby, bé, doncs al final la representació, la fotografia de tot l'esport que tenim a Sabadell.
I al final mirant aquests palmarès dels diferents esportistes, Laura, és que hem tingut des d'una medallista olímpica, campions del món com el Sergi Cabanes, d'Europa, com l'Aleix Gómez, és que parlant malament, s'han de trencar les banyes per poder esbrinar qui és el millor de l'últim any.
La veritat és que sí, o sigui, el jurat ho té molt difícil i treballa molt dur i molt intensament perquè és molt difícil prendre una decisió amb aquest palmarès que tenim de bons esportistes a la ciutat.
També diu molt de les entitats, no? Perquè al final tenim gent de l'handbol, tenim gent de, no sé, a nivell d'entitats, del tennis, per exemple, el waterpolo, la natació... és que pràcticament tenim de tot aquí a Sabadell, Laura.
Sí, ens passa el mateix que ens passa amb els esportistes, ens passa amb les entitats. Tenim un nivell molt alt d'entitats que dediquen en cos i ànima a l'esport i la veritat és que fan un treball espectacular i el qual és molt difícil reconèixer o en aquell moment dir aquesta és la millor o no.
Sergi, la patata calenta te la deixo a tu i no a la regidora. Favorits? Laura Reyes, si vols dir la teva, no, cap problema, eh? Però pronòstics, favorits?
És difícil perquè, mira, si penso en les entitats, la veritat és que, bé, costa molt al final posar on poses la lupa, no? Perquè tots els esports tenen les seves dificultats, les seves particularitats, les seves... llavors, treus el Club Natació Sabadell, que és evident que ja menja part, i d'aquí que des de fa molts anys, i aquest any també, evidentment, se li farà una menció doncs, paral·lela perquè, o especial per ells, perquè no poden competir, perquè si haguessin de competir és de calaix que s'endurien el guardó de millor entitat any rere any, però treus la resta i clar, què és més important? On poses la importància? Perquè potser per un club modest, per dir-ho així, un salt de categoria és molt fort. I, en canvi, potser per una entitat més potent, doncs mantenir-se en aquesta categoria més alta ja és tot una proesa, no?
Això és rendiment esportiu. Després, si una entitat és més formativa que una altra, o més social...
No, i a nivell
més...
organitzatiu, les que tenen, doncs, evidentment, les que tenen més capacitat, doncs, organitzen grans cites, no? Venim d'un any on hem tingut campionats de tennis un altre cop internacionals. De fet, d'aquí 4 dies mal comptats, el Cercle en presentarà un. Hem tingut ciclisme, hem tingut la volta passant per Sabadell, a part dels campionats de Catalunya... Bé, és que clar, fas una mica de balanç dels anys i cada any et passa el mateix.
Anem als esportistes,
jo
llavors.
Jo amb els clubs no m'atreveixo. Amb els esportistes la cosa no és que sigui molt més fàcil, però sí que és veritat que els palmarès marquen una mica més el camí. I mira, doncs ho deies tu, ho comentàveu amb la regidora. Tens una medallista olímpica, tens un campió del món, tens un jugador d'handbol que ho ha guanyat pràcticament tot, tens waterpolistes que no han guanyat molts títols aquest any a nivell internacional, però clar, és que a nivell domèstic, i parlo de les noies, per exemple, del club, ho han guanyat pràcticament tot una altra vegada, i a més tenim la millor jugadora d'Europa, perquè així s'ha decidit aquí al Club Natació Sabadell. Bé, t'he fet una fotografia de 4, 5, que per mi són els que haurien d'estar al podi, però com a membre del jurat, que ja ha fet el seu vot, no et puc dir qui he votat.
Ah, no?
No, no t'ho diré, t'ho puc dir, però no t'ho diré. En tot cas, com a, en aquest cas, un dels presentadors de la festa, diré que fins que no ens donin allò al sobre, que ara ja no és un sobre físic, sinó que ja ens ho passen prèviament, doncs tots tenim aquí el petit interrogant de saber cap a on ens haurem decantat els del jurat finalment, no?
Regidora, això de les agendes són complicades precisament pel que comentem, perquè recordo que... els Aleix Gómez, David de la Cruz, etc., històricament tenien complicat ser-hi precisament perquè estava moltes vegades competint fins i tot a l'estranger. D'aquests 10 finalistes que hem comentat ja, sabem si seran tots, si no, o si hi haurà alguna absència destacada?
Doncs aquest any, la veritat és que tenim la sort de que ens acompanyarà la Queralt Castellet, ens acompanyarà, l'Aleix Gómez també estarà present... El que no podran ser-hi són les noies del waterpolo, ja que estan competint a Atenes en una competició europea, i no podran ser-hi, però per la resta, tots confirmats.
I tindrem, com cada any, també espectacles, no?, de tota mena, a banda de les distincions.
També. El que passa és que, bueno, l'anirem veient al llarg de la tarda-nit.
Sí, que també és sorpresa, eh? Mira, tu aquí el guió sí que el tens, eh? O sigui, no riguis, eh?
Anava a dir, sort que li has preguntat a la regidora i ja està en prudent, perquè si m'ho arribes a preguntar uns segons abans a mi, jo crec que hagués caigut...
Doncs sí, ve aquest, ve l'altre...
Sí, sí, bé, en això no sóc tan mirat, mira, veus? T'ho hagués dit, jo crec que hagués caigut de quatre grapes, segur, a l'hora d'explicar-te, però bé, si la regidora diu que ja ho anirem esbrinant, no seré ara jo, com a mínim públicament, qui destapi que tenim. Sí que puc dir que fa molt de goig i que hi ha també una varietat àmplia del que és el món de la cultura i de l'espectacle.
Sí, música, ball, humor...
Toquem una mica de tot. Ja, no. La gent que vingui avui al Principal i ja podrà gaudir-ho.
Doncs a quarts de vuit del vespre, al Principal, tota la família de l'esport de Sabadell que es reuneix per aquesta 69a Festa de l'Esport. Per cert, que no ho he comentat, mirant una mica cap a casa el terreny periodístic, enguanya el Gorgori per l'Àxel Torres.
Sí, sí, sí. Un periodista, en aquest cas, reconegut pels seus coneixements del futbol internacional. El veiem en diferents mitjans de comunicació participant de la Liga, del futbol de primera, de la Champions, de l'Europa League. Bé, jo crec que és conegut per tothom, escriptor de llibres, de història, cultura, viatges i futbol, tot això barrejat. I, evidentment, la Laura és testimoni directe, perquè quan va a l'estadi, conseller del Centre d'Esports Sabadell. No el premiem per això.
I patidor.
Sí, no, a la llotja. Avui no se'l premia en la seva faceta de, entre cometes, directiu, o sense cometes, sinó per la seva faceta de comunicador i de periodista.
Sí, gran doncs... mereixador d'aquest premi, la veritat.
Doncs estarem pendents també de les paraules de l'Àxel, del discurs de la regidora i d'aquestes sorpreses que ens heu preparat de cara al vespre, aquesta 69a, ja ho diré bé, Festa de l'Esport. Laura Reyes, regidora, ens veiem al vespre, una abraçada.
Ens veiem al vespre, una abraçada.
Tu no tens pressa, no, Sergi?
No, jo aquí em quedo.
Doncs vinga, va, anem a parlar també una mica al Centre Esports.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Per cert, una de les entitats finalistes també en aquesta Festa de l'Esport de Sabadell, el Centre d'Esports, al marge del que succeeix avui al Principal. Home, en teoria no surt com una de les favorites, el Sabadell tampoc.
No surt com a favorita, no.
Bé, perquè... té el títol de la Copa Catalunya amateur del filial, per exemple.
És el seu reconeixement més alt, és a dir, perquè la gent es faci una idea, sempre s'han de valorar aspectes molt concrets, mèrits esportius molt concrets, i en aquest cas diríem que és el número 1 que va exposar el Centre d'Esports Sabadell per ser valorat. Per tant, veurem, però sí, és evident que si tirem de currículum o de palmarès de l'any passat, no surt d'entrada com un dels candidats a ser guanyador, però jo no descartaria un podi, mira què et dic.
Doncs estarem atents a veure si està entre els tres primers o no en aquest top 3 el Sabadell. Independentment d'això, el primer aquí per l'Equinat s'ha entrenat avui a l'estadi de la nova Creu Alta preparant aquest partit de diumenge a les 4 contra la SD Logroñés. Us he anat seguint des de la distància, Sergi, aquest tram inicial de setmana, preocupat, ja t'ho dic ara, pel tema, sobretot, de la infermeria arlequinada. Per tant, gairebé repassam l'última hora, si és que hi ha, o l'actualitat d'aquesta infermeria. Maria.
Sí, per la gent que és més fidel no cal repassar-ho gaire, pels que s'han perdut algun dels hotels d'aquests dies, ho deixàvem ahir malauradament bastant resolt, en el cas de Dan Gurdiel i d'Àlex Sala. El del Bierzo, que s'ha d'estar dues, tres setmanetes més de baixa, ho dèiem ahir en directe, ens reconeixia ell textualment: estic molt fotut, ens deia, perquè és que s'ha perdut gairebé el 50% de la temporada entre una lesió i una altra. Pitjor encara en el cas del Gavanenc, perquè Àlex Sala, insistim, si no hi ha una sorpresa molt extraordinària, crec que ja l'hem vist prou aquest any com a mínim amb la samarreta del Sabadell. Espera el que resta de temporada amb aquest trencament muscular una altra vegada.
És que estaríem parlant que l'últim partit que haurà jugat del Sabadell en tota aquesta sessió seria el Bilbao Atlètic Sabadell.
Sí, senyor.
Complicat, d'entomar, de pair.
Aquell dia ja va acabar lesionat. Recordem que, de fet, ho vam comentar, és on es lesiona per primer cop en els minuts finals de l'enfrontament de Lezama.
Força la màquina.
Des de llavors, correcte, força aquells últims minuts, i això encara provoca un trencament més gran. 4 setmanes de baixa, semblava que havia de tornar aquest diumenge contra el Castellón, diumenge passat em refereixo, contra el Castellón. Tot estava preparat perquè entrés en convocatòria, però l'últim entrenament del dissabte, una recaiguda greu en aquest trencament muscular, i com diem, si no passa res extraordinàriament positiu, Adri, espera el que resta de temporada ja l'Àlex Sala.
La bona notícia, Sergi García, podríem dir.
Sí, està en el tram final. Avui ja ha fet fins i tot una part de la sessió preparatòria amb la resta de companys. ahir ho discutíem amb el Pau Vituri, podria entrar en convocatòria? Podria entrar, jo ho veig un pèl precipitat, sobretot perquè al cap i a la fi no haurà completat cap sessió, jo crec, s'ha d'entrenar demà i s'ha d'entrenar dissabte abans de viatjar, però jo crec que no haurà completat cap entrenament sencer amb la resta de companys. Jo ho trobo precipitat, i més tractant-se d'un viatge. Si em diguessis que el partit és aquí a casa, podria mantenir els meus dubtes, però aquí l'última paraula és evident que, per sort, no la tinc jo, i Miqui Lladó pot ser que l'inclogui, com a mínim, fins i tot per fer grup. Això a vegades passa, aquests jugadors que han estat algunes setmanes apartats de la disciplina de l'equip, doncs fins i tot perquè comencin a fer un altre cop aquesta sensació de sentir-se partícip 100%, que pugui viatjar i pugui estar amb els companys, jo crec que sense possibilitats reals de jugar.
I llavors està el tema César Morgado, que reapareix Correcte. Després de sanció, que ha estat tocat amb un procés gripal, tot i que ja comentàveu que ni tan sols dubta, o sigui que es compta amb ell sí o sí.
Sí, ahir no va poder acabar la sessió preparatòria, de fet gairebé no la va ni començar a Sant Oleguer per culpa d'aquest procés gripal, el van enviar ràpidament cap a casa. Avui ens deien que encara està, doncs, allò que es diu renqueante, encara està arrossegant, doncs, part d'aquest procés gripal, però que avui sí que ha completat l'entrenament. Per tant, home, faltant, què, 72 hores o més per...
Pel partit. Mal aliat has trobat.
En aquest cas, doncs, no, sí, una mica més de 72 hores per arribar al partit.
4,
sí.
Crec, no? 74 i mitja.
Jo crec que, mira, una miqueta d'allò, un paracetamol a temps perquè el cap no volti gaire, però si no passa res, César Morgado segur que ha de viatjar. Una altra cosa és si juga o no juga.
Clar, és que després està aquest tema. Aquí, Miqui Lladó, veurem si opta pel capità, que estava rendint a bon nivell, si repeteix la defensa que també va funcionar contra el Castellón, i aquí un dels implicats va ser Ricard Pujol, amb aquest punt de polivalència que té, que va actuar com a central esquerrà.
Sí, el de Castellví de Rosanes, que va ser, a més, un dels destacats. És cert que el partit va ser molt coral, per tant, això de dir un destacat o un altre fa lleig, perquè la veritat és que el partit va ser molt complet en línies generals.
Alberto, Pau Víctor, Pau Resta,
Correcte.
O sigui...
Però sí que és veritat que va ser un dels artífexs, defensivament parlant, d'aquesta victòria davant el Club Deportivo Castellón. Una victòria que, per cert, ja sé que és una obvietat, Adri, ha tret l'equip, ja ho hem anat repetint, ha tret l'equip de la zona de descens, el manté, malauradament, només un punt per sobre de la zona calenta, però que sí que ha vingut a reforçar, i molt, sobretot pel nivell que hi havia davant del rival, un rival de la part alta, aquesta confiança dels jugadors arlequinats. I precisament Ricard Pujol fa èmfasi, se centra en aquest aspecte, no? Això, la confiança, i que el futbol va d'aquestes coses, de guanyar i d'estar un, doncs, amb la moral, amb la fletxeta cap amunt.
Que també ens ajudi a disfrutar-ho i el disfrutar-ho d'aquesta manera, que també ens doni confiança per veure realment qui som, les coses que som o que som capaces de fer i demostrar-nos a nosaltres mateixos, no? Per poder acabar de fer d'una vegada aquest pas endavant i no haver de patir fins a l'última jornada aquesta situació que no és agradable per ningú i que a més sabem que jugadors, club i afició no ens ho mereixem.
Doncs no és merescut, però crec que ens haurem d'acordar el cinturó per patir fins a última hora, tant de bo que no en positiu, que sigui perquè l'equip treu el cap. En certa manera s'han tret un pes de sobre amb aquesta victòria de l'última jornada, sobretot a casa i amb el convenciment com ho va fer l'equip de Miqui Lladó, però al final no ens enganyem. Com deies tu abans, tu veus la classificació i ets 13è, però està tot en un mocador i al final la pressió és la mateixa.
Sí, de fet, ho hem anat dient també, Adri, la part més positiva és que hi ha molts equips implicats, perquè que tu siguis el 13è i estiguis a un punt només del descens significa que el 14è i el 15è estan per allà al mig també, i 16è i 17è que volen sortir però que també ho tenen encara un pèl lluny. Sí, com sigui, és evident, la pressió continua sent la mateixa. L'equip no s'ha pogut treure tampoc del damunt molt més enllà que el fet de veure's fora d'aquesta zona vermella de la classificació, però amb aquest únic objectiu del camí cap a la permanència, que al cap i a la fi és l'únic que tenen a l'entrenament els jugadors del Sabadell. No es redueix, tampoc s'augmenta, no, només faltaria, i cap a Ricard Pujol l'objectiu, insistim, continua sent el mateix, en aquesta mateixa línia, i en sumar només, o pensar en sumar només de 3 en 3.
La tensió és la mateixa que qualsevol partit, hem de guanyar tot el que queda perquè la situació ens apreta. Amb la mentalitat 100% de que hem de guanyar, de que per fer-ho hem de fer les coses bé.
I tot plegat, Adri, per rematar aquesta part sense anar molt més enllà, perquè també se li preguntava a Ricard Pujol, bé, ara ve la Societat Deportiva Logroñés, després us visitarà l'Atlètic Balears, toca anar a Intercity, ve la Nucía, i va, para, que ni que soni atòpic allò del xolismo del partit a partit, en aquest cas.
És que és l'últim partit abans dels quatre directes.
Correcte, però ens deia, deixeu-nos estar ara mateix, no volem anar molt més enllà, sona tòpic o no, però això del jornada a jornada, perquè l'equip ni vol ni es pot despistar molt més enllà del que significa la visita a les Gaunes d'aquest diumenge.
Queden les que queden, setmana a setmana, em sembla un tòpic, però és que ara mateix és el que ens donarà vida. Si comencem a pensar amb més d'una setmana amb antelació, no anem bé. Ens toca viatjar, ens toca jugar fora i ens toca tornar a guanyar.
Doncs com diria el Toni Padilla, que el tenim per aquí ja i de seguida el saludem piano piano, i mai millor dit amb la seva última obra. De les paraules de Miquillador, un punt enigmàtiques postpartit del Castelló, ja n'hem parlat, però em dius que en la mateixa línia més o menys, Ricard Pujol?
Sí, gairebé podria dir que en la mateixa línia d'aquestes paraules així que no saps ben bé cap a on van ni cap a qui van dirigides, qui és el destinatari. De fet, són interpretables de moltes maneres, eh? Si vols ser allò, ficar el ditet a la nafra.
Vols interpretar-les?
Bé, hi ha una possibilitat, que és evident que a ningú se li escapa, eh? El famós capítol protagonitzat per Moja Keita, però és cert que no preguntant directament, tampoc podem aquí ara assenyalar ningú com que vagi dirigit, però que cadascú tregui les seves conclusions a l'hora d'escoltar Ricard Pujol parlar una miqueta de què necessita el Sabadell en aquestes 6 finals que li queden i la importància del repte que té l'equip de Miquillador encara per endavant. Cal escoltar-ho molt bé i, insisteixo, Adri, que cadascú tregui les seves conclusions.
Tot aquell que estigui preparat per sumar, tot aquell que estigui preparat per fer aquesta unió que estan buscant setmana rere setmana, és el que necessitem en aquest últim tram de temporada i és el que buscarem.
Doncs això, que cadascú ho interpreti com vulgui. Avui, per cert, tornant una mica al partit de diumenge, com a bon dijous hem conegut la designació arbitral d'aquest SDL Sabadell. Es tracta de Rubén Ruiz Pérez Marín, d'Albacete, 32 anys, 8 anys a la categoria, i és curiós perquè només arriba a la categoria, va fer el salt a segona A, va estar-s'hi només una temporada, va tornar enrere i ja no hi ha tornat. Mitjana normaleta, 5 grogues i mitja per partit, una vermella cada 4 enfrontaments, això ja és una mica més del normal segurament, i així com ha destacat, 3 precedents amb el Sabadell, Sergi, cap derrota i quins precedents.
Sí, un empat a 0, per exemple, al miniestadi del Villarreal, 0-0 la temporada o l'any 2017, aquesta segur que no se li ha oblidat a ningú. I aquí encara m'emociono, només de...
Sobretot Àngel Martínez, que el va deixar sense final del playoff.
Jo encara m'emociono, però el segon precedent és de l'any 2020, Màlaga, allò Màlaga, una de la matinada gairebé, com diu el vídeo dels companys de Televisió de Catalunya que corre per les xarxes. Aquella eliminatòria de semifinals contra la Cultural i Deportiva Leonesa, aquella que va acabar a la tanda de penals a Mian Mackay, doncs bé, fent-nos plorar tots d'alegria, la famosa eliminatòria de semifinals del playoff de Marbella, i la més recent, l'any 2021, aturada nadalenca, aquella victòria 0-1, que va suposar la primera victòria amb Pedro Munitis a la banqueta al camp del Castellón. Victòria per 0-1, un partit que va acabar mogut, amb l'expulsió d'Estals, Guza al final del partit.
Fan fora Guza i Estals, que ve darrere, s'endú també després.
Tot això al final del partit, amb aquest senyor, amb Ruiz Pérez Marín, tant de bo que estigui més tranquil, perquè, com dius, targeta vermella, també a la banqueta, Àngel Martínez, que el va deixar sense final, aquestes que comentem. Bé, en tots els partits...
No, fins i tot en el Villarreal B, en el minut 89 va expulsar un jugador groguet, a Miguel.
Doncs en aquest àrbitre, cada cop que ha xiulat els 3 precedents amb el Sabadell, algun dels equips ha acabat en inferioritat numèrica. Però bé, veurem.
Va, remata, m'ho deies abans, 2 entrenaments per arribar a les Gaunes, el partit, per cert, a les 4.
Sí, demà el penúltim, abans d'aquest viatge, serà Olímpia demà, per cert, i pensant, com diem, en aquesta cita, escoltarem en directe aquí a Miquillador en roda de premsa. Bé, o Gerard Bufill, si Miquillador té gripasso, doncs de moment no ha portat mala sort aquest factor, però no vull aixecar tampoc aquesta broma, que no sabem mai si cau bé o cau també. I com dius tu, diumenge a les 4 des de les Gaunes i des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
D'una a dues, l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I abans de la publicitat i de rebre com es mereix el Toni Padilla, una mica més de futbol amb la Divisió d'Honor Juvenil. Ja sabeu, Conrad García s'estrena aquest cap de setmana, dissabte concretament a les 4, amb el Juvenil A del Sabadell visitant l'Ebro. El fins aquesta setmana tècnic del Juvenil B assumeix el càrrec amb l'equip situat tot just un punt per sobre del perill, i el repte serà evitar el descens quan resten només 3 partits per acabar la temporada. El rival, el cué del grup, un Ebro que ja està descendit matemàticament i que només ha aconseguit 4 vegades la victòria en tota la Lliga, una de les quals, això sí, a Olímpia, la primera volta, quan el conjunt aragonès es va imposar per un ajustat 1-2. Serà, per tant, un dissabte d'estrenes, ja que el juvenil B debutarà el substitut de García, Martí Creus, rebent a Olímpia el martinenc en un duel entre dos equips que ja no juguen res en aquesta Lliga Nacional. En aquest cas, l'enfrontament arrenca a 2 de 2 del migdia. I més enllà de l'expectació de les banquetes arlequinades, el focus d'atenció el centrarà sobretot el Mercantil en el seu desplaçament al Bages per afrontar un dels partits més importants, si no el que més, de tota la temporada nacional. El duel entre els graciencs i el Nàstic de Manresa pot donar un avantatge molt important als blaugranes en la lluita per l'ascens a Divisió d'Honor quan només queden 5 partits. Separats per un únic punt, els dos equips lluiten per la segona i última plaça per pujar. Amb la ratxa de 10 triomfs seguits del líder Gavà, sembla que el Mercantil i el Nàstic Manresa seran els que jugaran les garrofes en el tram final. Després de la dura derrota davant del Barça B de l'última jornada, el tècnic Marcel Verdé vol tornar els ànims al vestuari i emportar-se el triomf de Manresa.
Intentar preparar-lo de la millor manera possible, recuperar els jugadors anímicament i físicament sobretot, a veure si també recuperem algun lesionat dels que tenim i bueno, veurem si som capaços, no, de competir de tu a tu com ho hem fet avui, però amb un resultat una mica millor.
A la primera volta els nois de Xala van emportar-se els 3 punts després d'un enfrontament esbojarrat que va acabar amb un 4-3 en què Marc Aguilar va decidir l'enfrontament amb un gol a l'últim minut del temps reglamentari. El tècnic mercantilista sap que és una lliga on tots els equips ataquen millor que no pas defensen i només pensen els 3 punts.
Entenem guanyar, que és l'important, independentment del resultat. Sabem que és una lliga i els rivals, bueno, ataquen millor que defensen, així ho estan demostrant els números, així que bueno, mentre guanyem el resultat ens és igual.
Amb tot en joc, per aconseguir els objectius de la temporada, el partit es jugarà diumenge a les 6 de la tarda. Publicitat i a la tornada, Toni Padilla i el seu nou llibre.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Residència i Centre de Dia Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i Centre de Dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un amic el va definir un cop com un italiano mancato, perquè vol ser italià i no ho aconsegueix. Diu d'ell la biografia del llibre que tinc aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. 12 pàgines més tard trobem això.
Manual d'instruccions. L'autor ignora les raons per les quals, ja des de petit, animava la selecció italiana o qualsevol esportista italià que aparegués per televisió, perquè no té familiars en aquest país ni cap conegut aleshores. És més, als pares de l'autor no li agradaven massa els italians. Potser és per això. Alguns capítols tenen molt de futbol, d'altres, menys. A l'autor li entusiasma l'esport, especialment quan pot parlar d'equips dins del context de les seves ciutats, perquè un club sense seguidors és un engendrament. Per això ho barreja tot, com es barregen els ingredients d'una carbonara. Si al lector no li va agradar una ciutat italiana que l'autor deixa pels núvols, que faci el favor de donar-li una segona oportunitat. Que hi torni. sempre s'ha de tornar a Itàlia. Si regressa i segueix sense enamorar-se d'ella, llavors ja pot culpar l'autor, que admet que s'entusiasma amb massa facilitat a segons quins indrets. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
Lasciatemi cantare. Sono un italiano. L'Elena Molís, que li ha posat veu a aquest petit fragment del manual d'instruccions de Único Grande Amore, el cinquè llibre del Toni Padilla. Bienvenuto, Toni.
Gràcies.
Serà l'única paraula que diré en italià, perquè si no prendrem mal. Així que un sabadellenc, italiano mancato, eh?
Sí, 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 sí. Mira, coses que passen, no? I de petit ja sentia que quan he competit als Jocs Olímpics una light italià era el que era el meu i no té cap mena de raó. He intentat verbalitzar, intentar entendre per què passava això, però no hi ha cap mena de raó, no? O sigui, a vegades em dóna per pensar que sí que és cert que quan jo era petit, en general la gent criticava molt, no s'ha rodejat de gairebé ningú que li agradés el futbol italià, perquè la gent era... li agradava a Brasil pel record del Brasil del 82, o li agradava als Països Baixos per Curit, i jo per portar la contrària potser em vaig fer d'Itàlia, però no hi ha cap mena de raó, no? Llavors sí que sé que llavors a posteriori vas veient que poden haver-hi coses similars, no? I fins i tot vaig descobrir que això no surt al llibre, però que jo no sabia que durant els anys 70-80 va haver un agermanament molt fort entre Sabadell i una ciutat italiana, que és Prato.
No?
I ho vaig descobrir a Prato per casualitat quan vaig descobrir que hi havia una via Sabadell. I vaig dir, què foto, que no hi havia Sabadell, no? I llavors vaig descobrir que aquí tenim el carrer Prato, que està tocant alternatori, i és perquè hi ha dues ciutats de textils, obreres, en aquell moment eren dues ciutats molt d'esquerres, i que es van agermanar, però no germanament difós, però em va fer gràcia descobrir això.
M'has fotut una mica una pregunta que tenia després, però cap problema.
Començo bé.
Anava a preguntar-te precisament que quina era la ciutat italiana que s'assembla més a Sabadell, però ja la tenim aquí. 50 ciutats en aquest viatge per tot el país.
Sí.
Això és com una guia italiana a través del futbol? És el futbol com a eina per descobrir costums de cada indret?
Són llibre de viatges en què intento que el protagonista, el narrador que soc jo, doncs no tingui un paper important, perquè crec que a la gent realment no li importa si a mi m'agrada més una cosa o una altra, sinó jo és crear la figura d'un viatge neutre perquè permeti al lector sentir-se el seu i posar-se les sabates d'aquest viatger, i al final és doncs, intentar descobrir cada ciutat històries que vagin des de la política, l'art, la música, la gastronomia, els locals, els jocs físics, per entendre aquella ciutat. Però a la vegada cada capítol, que és una ciutat, també està relacionat amb un concepte que permeti que al final tenir com un retrat una mica en general del que és la Itàlia moderna. I això, posant-hi el futbol a cada capítol, que em donava una mica la sensació que molts llibres de viatges meravellosos que s'han escrit, pel que fos, obliden el futbol, no? I tens molts bons llibres de viatges en què t'expliquen, jo què sé, una ciutat com Nàpols, una ciutat com Roma o Florència, i no hi apareixen els equips de futbol locals. I quan tu hi viatges, crec que és molt... A la que tu parles amb alguna persona local, entens que és un element central de la seva identitat, i per tant no tenia cap mena de sentit intentar explicar aquesta ciutat sense parlar de què significa la Fiorentina pels florentins, no? Llavors, d'alguna forma hi havia un punt de dir, vale, pues jo que soc futbolero, ho poso per intentar doncs, que la gent també ho entengui. Fins i tot la gent que no agrada el futbol. Però si tu vas a Nàpols, necessitaràs parlar de futbol. És impossible. És impossible anar a Nàpols i que no pensar... O sigui, si existeix la persona que ha anat de vacances a Nàpols i en cap moment de la seva estada a la ciutat ni ha pensat en futbol, jo crec que aquesta persona és directament la persona més estranya del món, perquè haurà anat a una ciutat i no haurà entès res, perquè és que és inevitable, o sigui, està ple de coses de futbol al teu voltant i la gent només parla de futbol.
Fins i tot utilitzes una tercera persona, parles del viatger tota l'estona, mm-hmm. Suposo que per marcar una mica de distància en aquesta manera de redactar el llibre que has utilitzat. Òbviament, m'imagino que els primers viatges que vas fer a Itàlia no els vas fer pensant en el llibre,
no. Però
no sé si els últims sí que ja han estat a consciència dient, mira, em falta per completar l'obra abastar aquesta part del territori, o no?
El primer viatge a Itàlia el vaig fer amb l'institut, el Vidal i Barraquem, pel descanse, que estava aquí a Gran Via, i va ser un viatge que la primera nit la vam passar a la vora de Gènova, en lloc que es deia Albenga, i després vam fer una mica Toscana, la ruta clàssica, i aquest va ser el primer viatge a Itàlia, i era doncs, un xavalet de 15 anys. Els darrers sí que els he fet ja pensant que aquest projecte era, i fins i tot els darrers tres viatges doncs ja estava assignat el contracte per fer el llibre, i òbviament això vaig encarregar-me d'anar a algunes ciutats que em faltaven o algunes que volia tornar perquè volia refrescar la memòria. Els primers no, els primers hi vas com hi va tothom, no? Com els primers viatges quan ets un nen petit, aquest fi de cursos o un viatge amb uns amics o amb uns familiars, és anar amb els ulls molt oberts a descobrir, a intentar entendre, no? I al final, sobretot, el que a mi potser per la passió que sentia per Itàlia, ràpidament em va donar molt la sensació que Itàlia era un país és molt caricaturitzat i que la gent el resumia d'una forma molt senzilla, molt barroera i molt injusta, no? I que de preguntar a Itàlia tothom fa, comença a exagerar, quan s'imita l'italià parlant s'exagera, no? S'exagera molt, no? Com si fos l'única forma de parlar, algú que crida, que gesticula molt amb les mans, una pizza i un góndola de Venècia, pum, ja has fet tot Itàlia, no?
I com si Itàlia fos alguna cosa uniforme, que és
Itàlia,
tot el contrari.
Itàlia, per exemple, té moltes regions en què es parla amb un to molt baix, amb un to molt tancat, que no té res a veure aquesta exageració, perquè com passa en molts països, doncs hi ha mil dialectes, hi ha diferents llengües, hi ha diferents formes de vida, diferents caràcters, i és un país extremadament complex, perquè de fet és més complex potser que alguns altres, perquè és un país amb molt passat, però que quan van decidir i van lluitar per reunificar-se a finals del segle XIX, es van trobar que en aquell moment el que es van trobar és que portaven tants anys sotmesos per monarquies i règims estrangers que els mateixos italians que volien formar un sol país eren molt diferents. I aquestes diferències encara hi són. I per això, quan comences a gratar, t'adones que aquest retrat caricaturesc és molt injust.
Diumenge som a Logronyo, per tant, el Sant Jordi no el viurem com a tal, però sí que a casa ha caigut ja aquest único grande amor, el tinc a mitges, la veritat és que s'ha aconseguit...
He tret el punt abans.
Sé on vaig.
Que estàs a Trieste.
Sí, correcte. Però no tenia en ment anar de vacances a Itàlia, però sí que et venen ganes, llegint el llibre, de dir... Aquí, ara voldria ser-hi allà, en aquell cafè prenent allò altre, o sigui, aconsegueixes aquest punt de passió que tens per Itàlia, transmetre-ho.
Pensa que el llibre està basat sobre una gran veritat, que és el meu amor a Itàlia i el fet d'haver-hi anat, però també està basat sobre una gran mentida, que és el llibre és un viatge físic, és com si jo hagués fet el viatge seguit, d'una ciutat a l'altra. Això m'hauria hagut de fer-ho en un any de la meva vida. Llavors, jo he anat als llocs, però...
T'hauria agradat, per això, lladrà. Sí que haguessis disfrutat, però...
És a dir, sí, quan la gent mira el llibre, veurà com que acaba un capítol i el següent pujo en tren i arribes a la següent ciutat. És un viatge que es pot fer físicament en tren, tot. Però jo no l'he fet seguit, l'he fet en etapes. Però aquesta és la mentideta. Però Itàlia, al final, sobretot amb les companyies de low cost, permet molts cops escapar-se dos o tres dies. I molts cops, per enamorar-te d'Itàlia, més que anar a una Roma, una Florença, una Venècia, que estan massificades de turisme, sobretot a la temporada alta, jo el que recomano és anar a ciutats potser menys conegudes, en què potser diries no hi aniré a passar dos dies, però passes dos dies a Pàdua, passes dos dies a Brescia, passes dos dies a Cremona, passes dos dies a Catània, passes dos dies a Caserta, i amb una certa normalitat, amb una calma, que dius, tècnicament aquí no hi ha molts jocs per veure, no hi ha allò una atracció turística sí o sí, però llavors te n'adones que el seu museu d'història té unes coses espectaculars, el cafè, el bar centenari, i és com t'enamores d'Itàlia.
I empapant-te del caràcter de la gent, que això també ho té el llibre molt, no? D'allò de dir a cada regió tenen les seves particularitats, sí, són molt diferents entre ells, i al final aconsegueixes ja no només la gastronomia, el futbol, el costum, sinó aquest punt del caràcter de la zona.
Sí, perquè pel que dèiem, és un país que tenint una identitat en comú ha estat extremadament dividit. Llavors, sobretot, a més, és un país com relativament avançat en el temps, encara hi havia ciutats que eren com... Ja fa, repúbliques independents o estats locals o comtats, i clar, això ha quedat molt marcat. O sigui, aquí tenim rivalitat, doncs, a Sabadell, Terrassa, Reus, Tarragona, el que sigui. Allà, en els seus casos, les rivalitats també són portades a l'extrem, perquè més et poden dir que fins al 1300 o fins al 1500, o sigui, tu vas a Parma i diuen, no sé, aquí érem el ducat de Parma, érem un estat independent, potser sotmès més o menys als francesos o als austríacs, però en un estat independent. Per tant, tenim una guerra amb Bologna, era una guerra, i amb exèrcits hi vam anar, no? La rivalitat moderna a Bologna es basa, parlen de batalles medievals amb morts. Quan els aficionats de Florència van a jugar al camp del Siena, que fa molt que no passa perquè el Siena està fotut, van amb pancartes que recorden guerres, que van haver-hi milers de morts, amb batalles concretes, amb maneguins contra guelps, i hosti, es barreja tot molt la història, la tenen molt present, perquè realment hi ha ciutats que van ser estats independents durant molt de temps, i això està molt marcat, no? Les repúbliques marineres, per exemple, no? Pisa, els aficionats de Pisa porten les banderes de la República Marinera, que va ser un estat, per exemple, aliat de la corona catalana-aragonesa durant molt de temps, no? I tu ara veus una ciutat i ells, en el seu subconscient, tenen, vam ser un estat independent. Llavors, aquesta barreja de la identitat tan forta que tenen amb la identitat global, que és la italiana, fa que sigui molt interessant i que, doncs, a vegades remin en la mateixa direcció i a vegades, òbviament, no es poden ni veure i es treuen els ulls. La rivalitat a Itàlia és salvatge.
Doncs tenim un Inter Milan, entre d'altres, a semifinals de la Champions, o sigui que... I segurament sigui el més mainstream de tots els que, gratant després, dius, home, si t'has d'enamorar d'un derbi que no sigui d'aquest, que sigui d'un altre, però vaja.
No, jo potser recomanaria el derbi de Gènova, perquè és una ciutat que ara dividia el 50%, que és molt bonic, o el derbi de Turí, sempre quan es prengui partit pel Torino.
Aquí marcat directament. Et ve de gust fer un test italià o no?
Hòstia, no m'agraden els testos perquè es queda sempre en ridícul. Va, vinga,
no,
dispara.
No, no, no és d'encertar o no, eh? O sigui, és de... Bé, anem a fer-ho,
va. Vinga, dispara, dispara, va.
Primera entrada de personalitat, una mica de gustos de l'autor. Un plat de pasta que ens recomani el Toni Padilla.
Jo sóc molt de gnocchis al pesto genovès.
I un dolç o unes postres?
Uf, costa molt triar. Et diria... Això sí que és molt complicat, un canolo sicilià.
Hem triat Azzurro d'Adriano Celentano de fons, però amb quina cançó de fons amaniria tot això, tot aquest menú?
Oh, només una? Potser et diria Via de la Pobertà de Fabrizio André.
Amb quin capítol has xalat més a l'hora d'escriure'l?
Oh, complicat, eh, aquesta. Potser, mira, crec que el que he disfrutat més és Nàpols i el que he patit més és Roma.
I la vila, la ciutat que més mal t'ha fet haver de deixar-la fora de les 50 triades pel llibre?
Ferrara.
Amb quina ciutat empatitza més Toni Padilla de totes?
Roma.
Roma. I una per visitar-la?
Per visitar-la totes? Només una, impossible, aquesta no la puc respondre. Només una, no es pot.
Doncs una per viure-hi.
Roma, doncs ets ric. Itàlia és més complicada. Si no tens calés, no hi visquis a Itàlia, perquè el transport públic va pitjor, la burocràcia és pitjor, llavors no és un bon lloc per ser pobre, però és un bon lloc per ser ric. Llavors, el meu somni és ser ric a Roma.
I si no tenim cèntims?
Queda't al Vallès.
No vagis.
Queda't al Vallès.
De quin equip series soci d'Itàlia, si és que no ho ets ja d'algun?
La Roma.
De la Roma. Un jugador italià?
Francesco Totti.
Les dues últimes, aquesta ja l'has mig respost. Quina ciutat s'assembla més a Sabadell allà?
Prato ha anat canviant, perquè ara, per exemple, Prato és coneguda com la ciutat amb què té la comunitat xinesa més gran d'Itàlia, però té molt en comú. És a dir, una ciutat amb cert passat, però sobretot que va créixer molt amb la revolució industrial, amb el textil, que viu molt a la vora, gairebé a l'ombra, una ciutat que és coneguda per tot el món, Barcelona-Florència, i tenen molta personalitat. Llavors et diré que Prato, que més per coses de la vida és on hi tinc més amics a Itàlia, sense saber que havia estat a germanar amb Sabadell, és la que potser s'assembla més a Sabadell.
I l'última, quin equip italià seria el centre d'esports?
Hauria de ser algun equip amb història que va bé, que hagi jugat, ha arribat... Podria ser un Vicenza, un Spal Ferrara, que van tenir èpoques bones als 60, que han arribat a alguna final... D'aquest estil, m'atreveria a dir.
La d'Azzurro d'Adriano Celentano és l'última que podem trobar a l'Spotify del Toni Padilla. Si el busqueu, hi ha una playlist deliciosa de 60 cançons, però reconec que he anat a buscar directament aquesta, una estat italiana. Dic, a més, m'has espantat perquè estava al lloc 53 i dic, calla que no l'haurà posat. Sí, evidentment sí que l'havies posat. No puc resistir a preguntar-te pel centre d'esports també. Ens salvem o no?
I tant que sí.
Sí, eh?
Què ets a dir?
No sé. Jo ara esperava l'argument que acompanyava la contundència del sí.
No, des de que li vam guanyar el Castelló ho veig millor. La meva única obsessió darrerament és enfonsar el Real Unión de Irún, perquè encara no els hi perdono el famós gol, el rob que ens van fer a l'Estadio Gal.
A però mi també fins i tot m'ha fet ràbia.
Si l'enfonsem, ja en tindrem 4 baix.
Això sí.
Llavors, que serien molts guets per una plaça. I aquí ho veig molt complicat. Ho veig que fóssim nosaltres, perquè crec que ho traurem. Patim, però ho traurem. No, jo crec que ens salvem sense arribar al dramatisme d'Olot. És a la penúltima.
A Cornellà.
Aquest partit el tinc molt marcat.
A mi em va fer fins i tot ràbia de com ens van tractar de bé a Irún, perquè em passava el mateix.
Perquè sentien remordiments. Remordiments de consciència.
Tan bé que he dit...
Amagaven algo.
No tenim un any tranquil per això, aquí, mai.
No, pues la gràcia, no?
Jo tinc unes ganes de quedar de ser algun any de...
Ai, però llavors, que les últimes darreres 5-6 jornades...
Ho agrairem, un any tranquil.
No, tinc ganes de...
Home, clar, si em dius una altra meravella, evidentment, tinc més ganes d'això, però...
El dolor i el patiment fomenta l'amor i fomenta la fidelitat. Això és una cosa molt italiana, també.
Molt. T'espera un Sant Jordi també molt mogut o no?
Normal,
perquè, clar,
sí.
És diumenge i un periodista esportiu, com s'ho compagina, això?
M'he borrat de compromisos professionals. Em ve molt de gust gaudir el Sant Jordi, tant de bo no plogui, també perquè el darrer me'l vaig perdre. Precisament perquè tenia un casament a Itàlia d'un sabadellenc amb una italiana i llavors, clar, em vaig perdre el darrer Sant Jordi i aquest em ve de gust gaudir-lo. Llavors m'ho he borrat i l'únic que em sap greu és que que no podré veure el que em venia de gust també anar a veure el partit de l'Europa Muntanyesa en directe. No podrà ser perquè també es juga el diumenge, però sí, tinc ganes de gaudir-lo, tinc ganes de caminar, tinc ganes de Sant Jordi, per això, perquè entre temes personals del que et deia, aquest casament que vaig tenir l'any passat, i un anterior que per feina tampoc no el vaig gaudir, tinc la sensació, i més la pandèmia, tinc la sensació que fa com 4 o 5 anys que no gaudeixo al Sant Jordi, i em ve de gust. Llavors tinc 3 punts en què haig d'anar a signar, però també els espais pel mig em ve de gust, caminar amb la meva dona i gaudir d'un dia preciós.
De 4 a 6 t'has guardat un racó o... Ho dic per el partit de les Gaunes.
Signo de 4 a 5, però bé...
La segona part.
Bueno, la gent que vagi a signar, em trobaran amb un pinganillo, perquè això estaré escoltant a vosaltres.
Toni Padilla, Único Grande Amore, aquest llibre molt recomanable. De moment porto un terç, més o menys, però la veritat és que val molt la pena, ja et dic jo, que de Logroño no passa. O sigui, que aquest cap de setmana caurà
també
ràpid.
També pots fer durar, eh? Vull dir que he estat com un any per escriure-lo i de sobte la gent diu, me l'he llegit en 2 dies i t'ensorres.
És bona senyal, també, eh?
És un llibre també pensat perquè la gent hi torni. És a dir, que si d'aquí 3 anys tu vas de vacances i passes per Messina, diguis... Què deia el llibre de Messina?
És que es pot llegir com vulguis, eh?
És un llibre
pots saltar
que em faré il·lusió
8,
que la gent hi torni, per dir, aquell capítol, què deia?
Doncs mira, m'has deixat amb ganes d'anar a Itàlia i quan ho faci agafaré aquesta idea. O sigui, el primer que faré serà endur-me el llibre i a partir d'aquí planificar el viatge. Toni Padilla, que és un plaer rebre't aquí a casa teva, ja ho saps, i que funcioni de conya i sobretot que gaudeixis molt d'aquest Sant Jordi.
Tant de bo, gràcies per convidar-me, que sempre és un plaer tornar a aquesta casa que li tinc tant apreci.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Cinc minutets mal comptats per tancar l'Hotel Suís d'avui, de la literatura del Sant Jordi, del Toni Padilla i el seu amor per Itàlia, les pistes de futbol sala. Canviem radicalment de tema, encara que també a jugar futbol sala a Itàlia. Arribem a l'antepenúltima jornada de segona B, amb tot encara per decidir-se tant a la zona alta com a la baixa, i com ja va passar la setmana passada, amb el desig que el Natació Sabadell i l'Escola Pia guanyin i que l'etern rival també ho faci. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Venim d'una jornada en què tots dos van sumar els 3 punts, donant-se un cop de mà de retruc recíproc. I podria passar el mateix, no?, també aquest cap de setmana.
Sí, comencem pel Natació Sabadell, si et sembla, Adri, que és a les portes d'entrar a la zona play-off i només la baraix particular li dona aquest avantatge al Bellsport l'Hospitalet en el quart i últim lloc de privilegi. Els nedadors reben al Pavelló Nord un Canet que haurà de patir fins al final per no baixar, ara hi entrarem, i el jugador Arnau Pineda espera un rival que surti a pista per tot sense especular.
Pot ser que vinguin amb més ganes de les normals, perquè quan està jugant al descens o l'ascens o qualsevol cosa, li fot més ganes de les que li fot normalment. Però bueno, nosaltres anirem amb la mentalitat de sempre, de voler guanyar, lluitar fins al final i que sigui el que sigui, tu.
El rival, un Canet, que baixa clarament les seves prestacions quan juga a domicili, on no ha sumat ni tan sols un terç dels 38 punts que té. Els maresmencs, el Manresa, un rival directe serà, i el Nueva Elda seran els pròxims adversaris en aquestes últimes 3 jornades. I Pineda té ben present el calendari, però assegura que les calculadores, de moment, no treuen fum.
Càlculs no, però bueno, sí que tenim present contra qui juguem. Sí que potser el partit així una mica que més ens ha costat va ser, bueno, Canet a casa seva, ja que tenien, bueno, una pista que el públic apretava molt i ens va costar moltíssim i ens va perjudicar això molt. I després Manresa també ha sigut un rival que ens va costar bastant. Ens va costar bastant a casa, juga molt bé de 4 i ens costava molt, molt pressionar. I ja et dic, és el que he dit abans, sí que ho tenim present, però bueno, nosaltres no ho veiem impossible.
Una derrota del Canet al Pavelló Nord asseguraria que l'Escola Pia sortís del descens, si els de Pedro Donoso guanyen a Cerdanyola, tot i que també hi ha un munt de combinacions que traurien del perill els escolapis en cas de saltar el Guiera.
Sí, tot perquè la zona baixa està tan condensada que del 9è al 13è, és a dir, de l'Indústries B a la Pia, que és l'equip que marca el descens, només hi ha 3 punts de diferència. Escoltem el capità de l'equip, el Jordi Cerdà.
Els de baix estan apretant el cul i estan guanyant igual que nosaltres. I nosaltres només ens queda que seguir treballant i confiant en nosaltres. I jo, com a capità i com a jugador d'aquest club, durant més de 25 anys estic convençut de que salvarem la categoria.
Enfront hi haurà un clàssic, un Cerdanyola que només ha perdut un partit a la seva pista i va ser contra el líder UD Eivissa Gasifred. Els verds, per cert, són tercers, però si caiguessin derrotats podrien veure com els seus perseguidors més immediats, com el mateix club, li trepitgen els talons. Cerdà destaca el bloc del rival com una de les claus perquè estigui tan amunt a la classificació.
Tenen el mateix equip que els últims dos o tres anys. El bo que tenen és pues, que ja estan més cohesionats i que al final es nota que es van entenent millor i que aquest any, pues, amb la dinàmica positiva que han tingut, sobretot al principi de temporada, pues, clar, van sumant de 3 en 3 i tenen jugadors de bon nivell, com podrien ser el Badalejo o l'Amores.
Apunta horaris, Adri. Dissabte a 3:15 del vespre al Pavelló Nord, al Natació Sabadell Canet, i l'endemà diumenge a la 1 del migdia, Cerdanyola, Escola Pia.
Apuntats, gràcies, Sergi.
Fins ara, Adri.
I els últims segons del programa per repassar dues coses molt ràpides. Per exemple, en waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 7 jugadores de l'Estalpul Natació Sabadell ja té el bitllet per les semifinals de la Copa del Món de Long Beach en patiment, i amb 5 gols de Bea Ortiz, les de Miki Oka van superar 9-8 a Austràlia. El triomf, combinat amb la derrota de la Xina contra Grècia, assegura una de les dues primeres places per Espanya en el play-out, aprofitant els 5 punts arrossegats de la primera volta. Des de fa una estona, ja sense res en joc, el combinat estatal s'està enfrontant a la Xina i demà a l'anfitriona Grècia. I per últim, en ciclisme, David de la Cruz i Marta Romance han completat una nova clàssica, la Fletxa Valona. En la segona prova masculina del tríptic de les Ardenes, amb el famós mur de Uy, el sabadellenc va entrar a la posició 76 a poc més de 2 minuts del guanyador, un cop més l'eslové Tadej Pogačar. A la femenina, Romance va creuar la meta entre les 100 primeres a gairebé 11 minuts de l'avançadora, la neerlandesa Demi Vollering. Demà més, amb tota la prèvia del partit SD Logroñés Sabadell i la roda de premsa de Miqui Lladó. Abraçada des del control de so del Toni González. Adéu-siau, bon dijous.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.